Camins.
Bona tarda. De fet, bona vesprada. Tal vegada, algun dia, s'ha deixat caure en aquest programa que el Camins ve a ser una Macedònia. La Macedònia de la ràdio. Doncs això. Avui agafo jo les regnes d'aquest programa, la Carla Buigas, però no patiu, perquè aviat ja tornarà el nostre estimat Rafa. Un programa, ara sí, jove, dinàmic i diferent. Bé, en veritat, la nostra proposta era fer el programa amb autotune, que és el que es porta ara, així, xulo, guai, però no ens han deixat perquè es veu que la ràdio, doncs no es porta. Bona vesprada, ara sí, d'aquest dijous 23 de febrer del 2023, dia 1, després d'un Camins de butxaca, després de la missa XXL d'ahir. Macedònia concentrada, però amb la mateixa essència. El professor va venir a oferir-nos les seves reflexions assenyades i didàctiques dels dimecres. Van conversar amb l'Ignasi sobre l'any que s'acaba de complir des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, sobre la problemàtica sempre actual del dret a la vivenda digna i del cop d'estat de Tejero de 1981, que va ser precisament un 23 de febrer com avui. Dia 1 també després de Laura Polo d'Alfó, que amb el seu esperit crític habitual ens va presentar el projecte Mans al Verd, una feina d'infants i joves molt lligada al medi ambient. Tot això en 40 minuts de programa, ben apretadet tot plegat. A tot això, si voleu recuperar tots aquests continguts de la ràdio nocturna d'aquesta casa i el carrusel de gent que va passant per aquest programa últimament, amb la Macedònia de veus també, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza. Recordeu, Twitter, @caminsestel, i a Instagram, caminsestel. També teniu una aplicació Radio Estel oficial amb totes les fotografies, bàsicament com un àlbum, una pàgina web, radioestel.cat, i també contingut a YouTube i a l'aplicació Més Estel. Tenim també codi postal per si algú ens vol enviar, no ho sé, una carta perfumada. Avui, d'ara i fins les 9, és dijous. Per tant, rebrem Salvador Aragonès a l'Economia en Valors, espai patrocinat per la Caixa, que ens posarà al dia de l'actualitat econòmica. Avui amb Anton Gasol, això serà al final del programa. Abans parlarem d'educació, hip-hop i valors també. Ens visita Versembrant, una iniciativa educativa destinada a joves que pretén fomentar la consciència crítica mitjançant l'art urbà i, com dèiem, el hip-hop. Per parlar-ne ens acompanyarà l'Alba Martínez, que és una de les sòcies cooperativistes d'aquest projecte. Com dèiem, tot això fins les 9, amb la banda de Camins, un home que equival a una tonelada de tiles, Ferran Capdevila i Paula Moreno, que avui m'ha dit un piropú, llavors suposem que s'hauran alineat els planetes. Això és Camins, a Ràdio Estel.
Camins, amb Carla Buigas.
I ara sí, arrenquem un Camins musical, didàctic i poètic.
Camins. No hi ha el Rafa, però hi ha la Carla.
Avui a Camins tractarem art i educació i no ens pot agradar més. Ens acompanya Versembrant, una proposta educativa destinada a joves, alumnat d'ESO, batxillerat i formació professional i també a joves de tot tipus de centres educatius. El projecte pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Es tracta en temes latents com són el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia. Per parlar sobre aquest projecte, com funciona, quin és el paper, podríem dir didàctic, de la cultura del hip-hop, doncs avui ens acompanya l'Alba Martínez, la Vita, que és cantant, també al grup Tribade, psicòloga i sòcia cooperativista de Versembrant, un artista que ha trepitjat escenaris de tot arreu i que compta amb 3 discos i que basa també la seva música i la seva obra en la crítica i els moviments socials. La tenim aquí al Camins amb nosaltres. Bona vesprada, Alba.
Hola, bona tarda.
Alba o Vita, com prefereixes que ens referim?
Vulguis, va bé de les dues.
Doncs anirem canviant.
El segon de les dues va bé.
Doncs, per començar, un dels objectius de l'art, ja de per si, és fomentar aquesta consciència crítica. Vosaltres, a Versembrant, ho feu a través del rap, de la cultura hip-hop, i de fet ho feu alumnes molt joves. Ens agradaria que ens expliquessis com neix aquesta idea d'apropar aquesta cultura als joves per fer-los reflexionar i per parlar de valors.
Bueno, doncs a Barsembrant sí que és cert que el nostre gruix de tallers que fem són molt doncs, tallers de rap en concret, però també fem producció musical, fem graffiti, fem break, que són DJ també, que són les diverses disciplines de la cultura hip-hop. Aleshores, bueno, aquest projecte als Estats Units és algun molt més comú, no? Aquesta intervenció socioeducativa des de la cultura urbana, però bueno, té el company Pau i aquest projecte de perquè ho veuen com una cultura molt propera, molt que parla des dels seus codis i des de la que es poden treballar moltíssims elements, des de qüestions del propi contingut curricular, no? On treballem la ritme, la mètrica, etc., fins a altres valors socials que si es treballessin des d'un altre punt de vista segurament seria bueno, més difícil, no?, que estiguessin tan receptius i receptives.
Clar, perquè parlem de tota aquesta conscienciació o reflexió, però clar, també ho dèiem ara a la presentació, també és un treball poètic perquè no només es tracta el missatge i els valors que es poden transmetre d'una manera directa i punyent a través del rap, sinó també els punts didàctics de, com deies, de la rima, aprendre a expressar-se.
Sí, exacte. De fet, com una de les coses que posem en valor no és demostrar que el rap no és un art menor, sinó que té la seva dificultat, té la seva profunditat, no? I això molts docents ho agraeixen i quan comencem com a desplegar totes les eines i materials i comencem a profunditzar, es queden molt sorpresos, no?, de la qualitat artística i poètica que hi ha. Aleshores, en el rap sempre diem, això ho expliquem molt en els tallers, que no cal fer les coses d'una forma molt perfecta, sinó que l'important és estar com transmetent, però sempre en una batalla constant entre que quedi maco el que estem dient i que el missatge, no?, també tingui alguna cosa. Aquesta, com, aquesta batalla entre la crítica i que quedi maco. Crítica ja.
L'assetjament és una lacra, és una merda, que qui el pateix de per vida deixa esquerda, que no marxa i la bondat pot ofendre, pensa en els altres, el dolor has de comprendre. L'assetjament està molt però molt malament. És una cosa...
Perdona, Vita, que t'hem mig tallat, però ara que parlaves d'aquest treball, hem recuperat aquesta cançó, que és Injust, que és un rap contra l'assetjament que veu fer des de Barsembrant amb l'escola Sant Joan de Berga.
Sí.
I realment ens hem quedat com molt impressionats de tot aquest treball. Els joves, abans ens explicaves que també la manera aquesta d'aprendre a través de la música i de la creació doncs entra com millor en els joves, però com ho reben? Com és, per exemple, un noi d'aquestes edats tan tempranes de l'ESO? Potser no ha tingut mai contacte amb la cultura hip-hop. Com ho reben els adolescents?
Bueno, normalment, encara que no els hi agradi el rap, estem en un moment cultural en el que la música urbana, que es denomina així, no? El drill, el trap, el reggaeton, etc., són músiques que veuen molt del rap, o que els cantants fa uns anys eren raperos i avui en dia doncs, són artistes, no?, d'urbana. Aleshores, encara que no coneguin el rap pròpiament, que sempre per l'estadística, això és així, ho puc afirmar, encara que no tinc xifres, si, de 30, si hi ha 30 alumnes a una aula, hi ha un o una que és rapero, o rapera, sempre, per estadística. Aleshores, bueno, ho reben bé, realment, perquè ho veuen com una cosa que, bueno, que sí, potser no... Ho coneixen molt perquè els hi sona i els hi sembla atractiu, d'alguna forma.
I les altres disciplines que també treballeu, com el grafiti, que ens parlaves abans, per què consideres que és una bona eina didàctica?
Bueno, perquè tot el que sigui treballar amb el cos, que ja amb el rap ja ho fem, no? Però en el cas del grafiti o del break, tot el que sigui treballar amb el cos i donar-li aquest context, no?, de com sorgeix el grafiti, d'aquesta cosa com de ressignificar el que és l'art, poder fer maco al teu barri, no? Com crec que funciona molt fàcil perquè es treballa des del cos i encara que ara, avui en dia, molts instituts s'estan adaptant a aquests nous models de l'ensenyament per projectes i tal, doncs fins fa res el que teníem era les classes magistrals, no? I tot el que sigui implicar el cos i altres... I l'aprenentatge vivencial pues, sempre funciona guai.
Clar, tot això ho feu a través de tallers que ens explicaves abans. Aquests tallers, ens pots explicar una mica com funcionen i de quines temàtiques teniu? Quins àmbits?
Bueno, doncs tenim tallers de breakdance, de DJ, de producció musical, de graffiti i de rap. En concret, de freestyle també, que és una altra modalitat. És propera al tema de les batalles de gallos i així, de improvisació. En concret, en els tallers de rap, que són els que més fem, fem el taller bàsic, que són 2 hores, en les que pues, es posa el context social i polític, no?, del naixement del hip-hop, perquè estem fent una música, no?, que neix en un context reivindicatiu per sempre recuperar això. S'explica la part tècnica, el que necessitem, hi ha la part de l'escriptura i llavors la posava en escena davant de la classe. I a vegades hi ha doncs, 2 sessions d'escriptura més una gravació o després hi ha una gravació de videoclip. Aleshores, bueno, es crea un producte col·lectiu entre tota la classe que s'acaba gravant l'últim dia.
Hi ha algun projecte d'aquests fet per alumnes que hagi anat més enllà de l'escola o centre o es planteja que es pugui donar aquesta situació?
Que no sigui només escoles.
Sí.
Ah, sí, sí. No, de fet, no, parlem d'escoles tota l'estona perquè és on més estem cada dia, no? És el nostre camp de batalla, però nosaltres hem estat tant a universitats donant tallers, com fent formació per professorat, com a centres educatius de menors, a presons, etc. Casals, centres cívics, estem a molts tipus de FESMES, ara farem molts llocs.
I a partir d'aquests tallers, algú com s'ha introduït en el món de l'art a nivell professional? Sabeu si hi ha algun cas d'aquest tipus? Perquè seria molt, molt interessant.
Bueno, jo fa uns anys vaig fer una xavala a un taller que vaig fer a la Bàscula, que avui en dia és una bona amiga meva, que es diu Petit Caos, i que fa trap en català i drill, que jo crec que és una jove promesa, i no s'hi està dedicant professionalment, però està dedicant-se en sèrio.
I aquests tallers que feu a Barsembrant, que també he vist que va creixent cada temporada, després en parlarem, hi ha com la idea de fer-se com una escola en què a nivell individual puguis anar per formar-te professionalment en això?
Bueno, aquest seria un projecte, no? Una idea així com de futur, però bueno, fins al moment som una escola, això, escola popular itinerant. Sí que és cert que algunes vegades hem fet com tallers on s'hi podia inscriure qualsevol persona que li vingués de gust i fer algunes sessions estant a Barcelona. Mm.
I a nivell personal, clar, tu ets artista, tu ets cantant, tu sí que vius aquest món plenament a nivell professional, també amb aquest projecte, has passat també per molts escenaris, has tret diversos discos, i hi ha algun taller o projecte o alguna cançó o alguna... Sí, que hagin fet alumnes que t'hagi arribat d'una manera especial, de dir, ostres, com no m'hagués imaginat que un grup així pogués arribar a fer una cosa com tan espectacular.
Bueno, un dels tallers així que més em va marcar com el procés i el resultat va ser un a l'Institut Gornal, que és un institut bueno, que es troba en un barri amb dificultats, per dir-ho d'alguna forma, un institut amb molt d'absentisme escolar, etc. Llavors el procés va ser molt maco i a la cançó pues, final les noies van fer com una tornada de flamenc, parlant sobre violència de gènere i, bueno, un poc més ni me pongo a llorar. Però el recordo com un dels tallers amb el resultat més maco que he fet mai.
Home, al final l'art també treballa amb les emocions i és una mica això. Ara farem una petita pausa per publicitat. No ho deixem aquí, ara seguirem amb aquesta entrevista amb la Vita, però uns minuts i tornem.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua a dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua a dones, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Camins, amb Carla Buigas.
El nostre micròfon autònom, Judit Caselles. Caselles! Caselles!
Hola, Rafa.
Hola. A veure, minut i resultat al Parlament. Caselles. Molt bona connexió, millor que aquest matí amb la Raga, que està tot al revés. Vinga, bona nit i tapa't.
Gràcies, igualment.
No amb el Rafa, que està malalt. Amb la Carla, aquesta que sona, és la Carla Buigas.
No m'agrada que les homes tinguin més drets que les dones. Volem tornar a casa sense por i soles. No volem que es tracti com un objecte. Som persones i això és respecte. Així farta de que em tracti com un objecte. Soc una persona i mereix el teu respecte.
Falten 3 minuts per 8:45 del vespre. Estem aquí a Camins, a Ràdio Estel, amb la Vita, que forma part de Barsembrant, un projecte que busca una proposta educativa destinada a joves que pretén fomentar la consciència crítica del jovent. Precisament aquesta cançó que escoltem és una cançó feta pels alumnes de l'Institut Escola Baldomer Sola de Badalona, que precisament és un dels tallers que fa Barsembrant. Estem amb la Vita, com dèiem, que ella també és cantant i també la Vita fa rap, està al grup de Tribade. Però tornant al projecte, Vita, vosaltres treballeu en moltes escoles. Només aquesta setmana heu passat per més de 10 escoles. Aleshores, el projecte s'està rebent molt bé, no?
Sí, és una setmana tranquil·la, eh? Si hem passat només per 10 escoles, és que és una setmana molt tranquil·la.
Doncs que bé.
Sí, bueno, clar, com treballem a nivell de tota Catalunya, aleshores, bueno, també hem estat a Illes Balears, etc. Aleshores, bueno, com som molts talleristes, les que estem implicades, doncs estem a molts pobles, a diversos instituts, i sí.
Clar, precisament, abans també ho explicàvem una mica, aquest projecte, aquesta temporada s'ha eixamplat perquè hi ha noves incorporacions com Estilil, Montse Blanco i Mera Càmez.
Sí.
Clar, s'està implicant moltíssima, moltíssima gent i gent amb molt talent, amb molta experiència, amb molt de recorregut.
Sí, de fet, bueno, com seguint una mica el criteri aquest de territorialitat, no? I com perquè té una mica de sentit que una persona amb una certa vinculació a un territori estigui allà, doncs hem decidit, per exemple, fitxar a la Mera Càmez, que pilota més aquella zona de Girona. La Montse Blanco és una xavaleta molt jove però molt potent que està fent freestyle, i l'Estivi, que és un cantant de Lágrimas de Sangre, que és la crem de la crem, una mica.
I aquests projectes també, creus que ajuden a posar una mica en primer, si més no, a donar-li també més veu al que és el rap en català?
Sí, tant, de fet, com una de les potes i dels pilars fonamentals del projecte és que la llengua vehicular i en la que s'escriu i en la que es rapeja en els tallers és en català sempre. No sé, que hi hagi una demanda específica, no? Però aquesta és la potència, no? Visibilitzar referents i demostrar que es pot fer.
Els alumnes ho reben de forma estranya? És que estem acostumats a... Si estàs en el món del rap, potser no t'estranya tant, però a mi a vegades m'ha passat de trobar-me persones de... No, m'agrada el rap, però no, rap català no l'escolto. I els alumnes s'estranyen davant aquesta situació?
Bueno, som conscients que existeix rap en català, però, clar, és cert que hi ha molta menys producció que en castellà, no? I la que els arribi està molt més limitat. Sí que és cert que el català, l'ús del català entre la gent jove a les escoles és un drama, és dramàtic, és així. Però llavors, des de la seducció, des del demostrar que es pot fer, des de molta pedagogia, molta mà esquerra, demostrar que si tu escrius seguint la tècnica que s'explica, i buscant aquesta estètica, la cosa et quedarà guapa, que no importa l'idioma. Si fas rimes bàsiques i evidents, dona igual que facis en anglès, en castellà o en català, que et quedarà cutre, no? No és una qüestió de l'idioma, sinó que és una qüestió tècnica. I llavors, amb això, al final, sempre s'acaben involucrant.
Ara també parlàvem, això, el rap en català, les rimes, una mica com la forma de tot això, però creus que també a través de l'art, tal com el plantegeu vosaltres, així com a forma, com a punt didàctic, creus que pot calar més en les idees per conscienciar sobre certs valors que fer-ho d'una altra manera, com amb xerrades, explicacions o campanyes?
Sí, exactament, no? Perquè l'art i el rap en concret com aquesta qüestió de que en el moment que tu executes, no? tu estàs escrivint una reflexió pues, sobre el racisme, sobre el masclisme, sobre no? diverses injustícies, i tu executes això i l'estàs posant la veu, també t'estàs comprometent amb això que estàs dient, no? Aleshores, com, bueno, moltes vegades des de la música s'aconsegueix molt més que no només amb una xerrada. La música aconsegueix remoure moltes coses. I tu pots trobar-te un grup que pugui semblar reaci a segons quina temàtica i posar un tema que sigui molt potent i molt emotiu, i aquí ja es canvien les coses. I es poden treballar molts temes des d'aquí.
I creus que, clar, vosaltres ho feu a joves, a estudiants, sí que és cert que també ens has dit que ho feu a grups de professorat, però a nivell general, tu que estàs dins en aquest món, creus que falta conscienciació de valors a la societat així en general?
Bueno, jo crec que estan havent-hi canvis, no? A nivell de pensament i així, i les noves generacions com que es veu la diferència, no?, del treball que s'ha fet respecte al gènere, etc. Però sí que és cert que sempre que entrem en moments de crisi estructurals del sistema capitalista, que és al cap i a la fi pues, l'arrel de les discriminacions, la societat es polaritza, no? Llavors, com, bueno, ens trobem moltes vegades que temàtiques que s'han tractat molt, com poden ser el feminisme, i s'han tractat molt des d'aquests tallers pues, més magistrals, potser, a vegades ho reben amb una mica de rebuig. Llavors s'ha d'entrar com d'una forma més que ho aterrin a la seva pròpia realitat, que entenguin que no són conceptes abstractes que passen fora, que no, que això es veu al carrer i ho viuen, no? I que han de posar-hi consciència amb això. Però bueno, és anar treballant, i sí que és cert que avui en dia com, també entre els adolescents ja, igual que tenim el tema de les xarxes socials, no? que són molt negatives per algunes coses, també hi ha gent molt jove i molt ben informada.
Creus que també a través de les xarxes, ara també amb tota aquesta volada que ha agafat la salut mental dels adolescents i com estan els joves i que també culpen molt a les xarxes socials, creus realment que és una eina, no té res a veure amb la música, però com estàs en escoles i tot, creus que és una eina realment tan perjudicial?
Bueno, jo crec que culpar de l'increment de les qüestions de salut mental només a les xarxes és una errada pues, com de l'anàlisi, no? Sí que és veritat que hi ha un punt que, bueno, aquestes comparacions, aquests models irreals són nocius, no?, per la gent jove, sobretot quan estàs en aquest moment de crear-te la identitat i d'agafar referents, però al cap i a la fi són les condicions de vida les que determinen aquesta forma d'estar en el món. Aleshores, bueno, sí, com m'agrada ser crítica, no?, amb el tema de les xarxes, perquè si no sempre caiem en que són molt dolentes i en realitat doncs, també són les seves eines i potser ens les hem de guanyar d'alguna forma.
Sí, al final també a Barsembrant fer una mica això, ser crítics i com observar una mica el món. Ara hem presentat tot aquest projecte, aleshores si alguna escola o alguna associació ens està escoltant que vulguin fer algun d'aquests tallers, què haurien de fer? Com contacten amb vosaltres?
Bueno, tenim estem a xarxes, a totes les xarxes socials, a Twitter, a Instagram, i però bueno, el mètode així com per contactar de forma més formal és a través d'un correu que és barsembrant.tallers@gmail.com. Però bueno, si entren a la nostra web, no crec que ara hi hagi ningú agafant, no, el correu, és més fàcil si entren a la nostra web, des d'allà poden contactar. Posant Barsembrant, que la primera B és en B baixa i la segona en B alta. Com de Sembrant versus, doncs així.
Doncs així ja ho sabeu, oients. Sembrar versus Bar Sembrant a la seva pàgina web podreu doncs, contactar amb ells. Moltes gràcies, Vita. Ens sap greu deixar-ho aquí. No tenim més temps, però moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doble estripe cara, transparent, així és festa gent. Misteriosa i elevada com Vincent. Misteriosa i elevada com Vincent.
Injustícies de la vida, de les que et vull parlar, les que em passen cada dia i sovint em fan plorar. Gent falsa que no saben què fan mal als altres, sempre molesten perquè estan molt avorrits. Diuen t'estimo i no saben...
Ràdio Estel.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Perdona, és que crec que he interromput la migdiada de Carla. Tot bé, Carla?
Jo com sé que entro cap a I9,
ja,
aprofito aquí per...
Vas descansant el cervell. Carla Buigas, ara anem amb tu.
Sí, sí.
Val? Ho tens clar, eh? Ara sí. Farem un canvi de sintonia i ja entres tu. D'acord?
Amb Carla Buigas.
No m'està agradant per on està anant aquest discurs que... No sé per què sospito que durarà moltes setmanes.
No.
Estic despertíssima.
Nosaltres fem una broma i ja l'oblidem automàticament.
Sí,
no som insistents.
Sí, que ens coneixem.
En Rafa té un virus.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Aquesta sintonia ens indica que toca Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per gentilesa de la Fundació La Caixa. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada. Estic aquí el dijous, a mi no m'ha agafat res, eh? Encara!
Avui t'he de dir que a l'informatiu no t'hem robat notícies.
Ah, és clar, és veritat.
Que l'altre dia...
L'altre dia sí. L'altre dia és que vaig haver de canviar alguna notícia sobre la marxa, eh?
Em sap greu.
Sembla que va ser tu. No.
No, no.
No, no va ser tu. Bueno.
Però tampoc culparem a
no,
la Júlia.
Tampoc.
Era l'actualitat. Era l'actualitat,
sí.
I s'havia de dir.
Molt bé.
Bona vesprada, Salvador.
Bona vesprada. Vinga, endavant.
Què? Com estàs?
Bueno, en primer lloc, jo he de saludar els nostres oients i els dic que avui siguin feliços.
Molt bé,
que se la passin bé escoltant aquest programa, al final del qual sabran una miqueta més. No sé de què, però una miqueta més sabran.
Segur que sí, d'alguna cosa segur que
I
sí.
I salutacions al gran productor Ferran Comdevila i a la nostra seriosa Paula Moreno al control.
Bueno, seriosa.
Sí, mentre està aquí al control,
ara rient,
sí.
Ara està rient.
Sí. Bueno, vostès no ens veuen, però poden estar segurs i segures que l'equip del programa se ho passa molt bé. Eh? Te la passes bé, Clàudia?
No és Clàudia...
Carla, perdó. Jo tinc aquestes...
No és Clàudia, no és Clara, no és Carmina, no és Catalina... S'assemblen, perquè
tots comencen per ser.
Cecília m'agrada molt, però tampoc és Cecília, és Carla. Sí, avui sóc jo perquè el Rafa està malalt, però... No us preocupeu, que d'aquí pocs dies ja estarà recuperat i ja tornarà a ser aquí amb nosaltres.
Perfecte.
A veure, Salvador, avui dijous, a qui ens portes? A qui entrevistarem?
Doncs avui tenim que entrevistar una persona important. Anton Gassol, exdegà del Col·legi d'Economistes, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que va promoure, en aquest programa també, que Catalunya hauria de ser un hub europeu del cotxe elèctric. No ho és encara, però bueno.
Doncs, de fet, aquí el tenim. Bona tarda, Anton Gassol, i benvinguts a Camins, i especialment a Economia en Valors.
Gràcies, molt amables.
Aquí, ara et farem unes preguntes, a veure si ens pots resoldre aquests dubtes. La Comissió Europea acaba de concedir 6.000 milions addicionals dels fons Next Generation, els fons per la recuperació econòmica i modernització que Europa va tenir a causa de la Covid. Anteriorment ja es van rebre 28.000 milions d'aquests fons. I ens podries explicar com s'han distribuït aquests fons a Catalunya?
Bàsicament s'han distribuït per la població, cosa que no era l'objectiu inicial de la Unió Europea, sinó que la Unió Europea el que va fer, jo crec que és una cosa fantàstica, que quan vam patir el Covid, a diferència de quan vam tenir la crisi del 2007-2008 i la recaiguda del 2010-2012, aquesta vegada la Unió Europea va actuar de manera molt àgil, intensa, i precisament per fer front als estragos que la Covid havia causat. I per fer això, va dir, hi dedicarem 750 milions d'euros en els pròxims 6 anys, 2021-2026, però ho farem d'acord amb el que han patit cada un dels estats membres. Per tant, els indicadors seran quina ha estat la caiguda del PIB, com ha augmentat el seu atur, i això amb dades ja conegudes, un 70% i un 30% addicional amb el que havia passat més recentment. Per tant, un criteri d'equitat, de solidaritat amb els països en funció del que havien patit. I quin és un dels països que havia patit més? Després d'Itàlia, Espanya, en valor absolut, amb altres en valor relatiu i altres països de la Unió Europea que havien patit més. I això què fa fer? Que ens donessin uns 140.000 euros amb...
Milions.
140.000 milions d'euros amb els preus del 2018, i ara vol dir que són bastant més, repartits aproximadament uns 70.000 en subvencions, és a dir, en transferències no reemborsables, i els altres en préstecs. Espanya ja ha decidit tots aquests 70.000 milions en forma de transferències. Però com ho ha fet? No ha fet això mateix que havien fet amb els estats de la Unió Europea, que seria, bueno, i quina comunitat ha patit més, i per tant nosaltres farem un procediment semblant. Ho ha fet bàsicament amb un criteri de població. I una de les coses en les que Catalunya té un dèficit important és el dèficit d'habitatge de lloguer social.
I tant.
I vosaltres que sou joves i molta gent, doncs sabreu de les dificultats que hi ha per comprar un habitatge o per llogar-lo, i quants diners del que vosaltres guanyeu s'hi han de dedicar per fer front al lloguer de l'habitatge. Doncs bé, aquí, sobretot, l'interès meu en acollir la invitació del Salvador Aragonès era perquè jo sóc patró d'una fundació privada que es diu Família i Benestar Social, que juntament amb 14 fundacions més fem una cosa, una coordinadora que es diu Cohabitat, i que la finalitat és una finalitat de promoció d'habitatge de lloguer social. I quan dic lloguer social, vol dir que el preu d'aquest lloguer és de 7,5 euros per metro quadrat i el que és més social de 5,5 euros per metro quadrat. I aleshores, qui està disposat a invertir en habitatge que només t'està rendint uns 7 euros per metro quadrat? Doncs no hi ha cap promotor, no hi ha cap inversor que ho faci. Qui ho fa? Les administracions públiques, des de les corporacions locals, ho fan algunes, i en el cas de Catalunya, que és una illa, una cosa molt excepcional en tota Espanya, aquesta coordinadora de fundacions privades, que n'hi ha 15, que ja portem un rècord d'uns 3.000 habitatges, de gestionem, de que hem promocionat aquests 3.000 habitatges, som capaços de fer de l'ordre de 1.000 habitatges més si tenim el finançament. I aleshores què fa falta? Subvenció i finançament. I si voleu, aclarirem una mica aquests dos conceptes.
Sí, bueno, veig que... Però bueno, de totes maneres, Europa pensava una mica malament, així s'ho deien les cròniques, de que no se sabia bé si el govern donava amb equitat els crèdits aquests de Next Generation, no? I llavors ha enviat una comissió del Parlament Europeu, que acaba de marxar ara, i en fi, per veure una mica com funcionava aquesta comissió. Al final, aquesta comissió ha dit que tot anava bé, però no hi havia suficient transparència. Quina opinió en tens d'això?
Bueno, l'opinió és que Europa és molt reglamentista, Espanya encara ho és més i segurament a Catalunya més, però val la pena algunes vegades ser algú reglamentista. Aquests diners no són per malbaratar-los, aquests diners són pels adjectius que en diu el programa. El programa és de recuperació de la Covid, de transformació del nostre teixit productiu i de resiliència pel futur. I per això té un nom molt apropiat que se'n diu Next Generation. Volem que la generació futura, la vostra generació, no pateixi i es trobi en millors condicions. Bé, tal com diu el Salvador, resulta que aquest programa està condicionat, és el que se'n diu la condicionalitat de la Unió Europea per rebre els diners, i aquesta condicionalitat ha d'obeir a unes coses que se'n diu el semestre europeu, dir, mira, vostè té una sèrie de deures pendents que els ha de fer, i precisament ha de presentar un programa en què manifesti que farà tots aquests deures, en temps i forma, i aquests deures els ha de fer des del començament fins al 2026. I aquests deures són per rebre les subvencions, aquests 70.000 milions. Però Espanya va endarrerida en demanar els préstecs. No ha estat fins al 22 de desembre passat que la ministra, la vicepresidenta del govern, la senyora Calviño, va presentar el que en diuen l'addenda al pla de recuperació. L'addenda vol dir els préstecs, que seran 84.000 milions, dels quals 18.000 ja els han adjudicat amb un PERTE, però els altres 65.000 són préstecs que distribuiran, dels quals ja tenen determinat que 20.000 milions aniran a les comunitats europees, a les comunitats autònomes, amb 4 o 5 conceptes. Aleshores, del que a mi particularment, i per Catalunya em sembla que val la pena, és que, escolta, si tenim unes subvencions provinents de les transferències que a Catalunya, a tot Espanya li ha tocat 1.000 milions de subvencions per fer habitatge de lloguer social. D'aquests 1.000 milions, a Catalunya només n'hi ha tocat 160 milions, o 164, que és el 14%. Però perquè les fundacions puguem absorbir aquests diners en forma de subvencions, necessitem finançament addicional, perquè no tenim recursos. Aleshores, aquest finançament addicional ha de ser un 20% subvenció i un 80% finançament. I perquè puguem fer front al préstec, necessitem que aquest finançament sigui com a mínim a 30 anys i amb un termini i amb un tipus d'interès que no pot difícilment passar del 2%. Gràcies als préstecs Next Generation, aquestes condicions es poden complir i tenim segurament la garantia de que almenys de l'ordre d'uns 650.000 milions vindran en forma de préstecs a Catalunya.
Vostè creu que aquests fons Next Generation, aquests préstecs, podran fer front a la problemàtica, a la gravíssima problemàtica de l'habitatge social?
Amb una petita part sí, perquè ja li... Miri, aquests 1.000 milions de subvencions que rebrà Catalunya, que ja estan assignats, són per fer de l'ordre uns 3.000 habitatges, uns 3.500 habitatges. Però hi ha hagut propostes per fer-ne 12 o 13.000. Per tant, 3 o 4 vegades més. És a dir, si hi hagués més subvencions i, sobretot, si hi hagués més préstecs, se'n podrien fer molts més. I ara no hi ha problemes de disposició de sòl. Els ajuntaments tenen sòl suficient per fer de l'ordre de 12, 13.000 o 15.000 habitatges en els propers anys.
I llavors, quin és el problema?
El problema és que no hi ha prou subvenció i no hi haurà prou préstecs. N'hi haurà...
Per habitatge social, diu.
Sí, n'hi haurà per fer uns 3.000, però no per fer-ne 13.000.
Vale. I perquè no es produeixin aquestes infrafinançaments per l'habitatge social, què aconselles que facin els governs... Bueno, el govern de la Generalitat, aquí estem a Catalunya.
Bueno, el govern de la Generalitat, l'Institut Català de Finances, que afortunadament ajuda amb això, però resulta que qui té la paella pel mànec és Espanya. I Espanya distribueix, assigna tots els diners amb les quantitats i les finalitats. I només les comunitats autònomes són gestores de lo que se'ls ha assignat. Però no tenen capacitat de decisió, ni la finalitat, ni la quantia, sinó que venen només com uns simples gestors administratius del que el govern de l'Estat distribueix a nivell de cada...
Llavors, què hauria de fer el govern de l'Estat perquè arribés?
Doncs el govern de l'Estat hauria de fer això que hem dit al començament, el mateix que ha fet la Unió Europea amb ells. Escolti, que ha tingut en compte quina és la seva situació? El govern de l'Estat hauria de dir quina és la situació de Catalunya respecte de l'Extremadura, d'una altra, i per tant no serà café para todos, sinó que serà l'assignació en funció de les necessitats que tenen cada una dels territoris.
Sí.
Doncs quina llàstima que no es pugui fer front d'una manera més fàcil a aquesta problemàtica de l'habitatge, que com jo estic convençudíssima, ho sé, que molta part de la societat la pateix. Ara hem de fer una petita pausa per la publicitat i després tornem amb més Economia en Valors.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Molt bé, aquí seguim a Economia en Valors. Ara anem, això sí, Salvador, a les notícies més destacades. La Fundació La Caixa tindrà el pressupost més alt de la història. La inversió és de 538 milions d'euros, 23 milions més que l'any passat, segons ha apuntat el seu president Isidre Feiner.
Sí, Carla, la Fundació La Caixa continua desenvolupant de manera prioritària iniciatives socials, científiques, educatives i culturals que comptaran amb el finançament d'aquests 538 milions d'euros, el pressupost més alt de la història de l'entitat, no? Concretament, el 60% de la inversió es destinarà a programes d'incidència social i amb impacte transformador davant de les problemàtiques com la lluita contra la pobresa infantil, amb el programa Caixa Pro Infància, fins a projectes per millorar l'atenció a les persones que es troben al final de la vida amb la iniciativa Gent Gran, entre d'altres. I un altre gruix important de diners, un 21% d'aquest pressupost, es destinarà a impulsar el sector cultural. Seran 112 milions que es dedicaran a iniciatives de divulgació de la cultura i de la ciència a través de la xarxa de centres Caixa Fòrum i de Cosmo Caixa.
Amb més coses, l'àrea de recerca i salut de la Fundació La Caixa invertirà 62 milions d'euros, un 11% del pressupost total. Una part d'aquests diners han de servir per donar suport al futur Caixa Research Institute a Barcelona, el centre que impulsa la Fundació i que es preveu que sigui el primer centre de recerca especialitzat en immunologia d'Espanya i un dels primers d'Europa.
Sí, Isidre Feiner, president de la Fundació de La Caixa, ha destacat que en moments d'incertesa com l'actual és quan hem d'estar més a prop de tota la societat i especialment d'aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Al centre de les nostres preocupacions, ha dit Feiner, hi ha les persones i el benestar de la seva vida.
Això és una bona notícia.
Bueno, home, que la Caixa guanyi diners... que la Caixa guanyi diners és molt bo, perquè la Fundació La Caixa rebrà més diners també, que és el que ha passat.
I podran ajudar, com diuen, a estar més a prop de la societat. Anem amb més qüestions. El Parlament Europeu reclama a Espanya més transparència, ho comentàvem abans, i menys burocràcia amb els fons post-Covid Next Generation.
Sí, al mateix temps constaten que no hi ha cap incompliment del govern espanyol en el desplegament dels ajuts comunitaris, tot i que del principi de la missió de l'Eurocup el control del desplegament d'Espanya dels fons post-Covid s'ha vist envoltada de polèmica, que és el que en realitat havíem dit abans, no? Ha presidit aquesta comissió del Partit Popular, la conservadora Mònica Hohmeier. Jo no sé l'alemany, però bueno. més o menys s'entén.
Ho has dit molt bé, ho has dit molt bé. Ho has dit bé, ho has dit bé.
Bueno.
Sí, amb més notícies, doncs, creix la llista d'empleats públics que revolten contra el govern espanyol i els lletrats de justícia que continuen en vaga, una aturada que ha provocat ja la suspensió de 152.000 vistes i judicis a tot Espanya.
Això és molt, molt dolent pel país, per les empreses, per persones, per la mateixa justícia, perquè és molta quantitat i no sabrem després, quan acabi la vaga, com s'esbandirà tot això, no? Protestes, vagues, mobilitzacions, però no solament els de justícia, sinó empleats públics. Avui estava, per exemple, la Seguretat Social, els treballadors de la Seguretat Social.
Professors, sanitaris...
Sí, professors, tots... El malestar de funcionaris s'estén al llarg i ample de l'administració pública en àrees claus per la prestació de serveis, amenaçant agreujar encara més el caos generat després d'una dècada en què s'han encadenat tres crisis, la financera, la Covid i ara la guerra d'Ucraïna. Això és bastant, està bastant fumudet, diríem,
doncs
no?
Doncs sí, això no és una bona notícia perquè al final, com deies, perjudica bastant a la societat i a tots nosaltres. Moltes gràcies, Salvador. Com m'has dit al principi, hem après moltes més coses.
Bé, podríem aprendre molt més, no? Especialment estant aquí amb l'Anton Gasol,
que ens ha acompanyat avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Avui parlar-nos dels fons Next Generation.
Sí, podria parlar-la mitja hora, eh? Però, en fi...
És que no ens deixen més temps.
La ràdio té els seus límits i el temps...
Alguna de les deficiències que acabeu d'esmentar, precisament gràcies al Next Generation, probablement se puguin solventar.
Moltes gràcies.
Estaríem hores parlant d'això, el que passa que a les 9 hem d'acabar el Camins d'avui. Ara, doncs, tirem una falca i recollim.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Poc menys de 2 minuts per arribar a les 9 en punt del vespre. Nou dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que sort que ha vingut dels Pirineus per serenar-me en un dia com avui, Ferran Capdevila, a la producció. Moltes gràcies, Fernando. M'has salvat la nostra segona vida, la virtual. És a les expertes mans de Maria José Mendoza. Ai, Joe, et prometo que et pago els 50 euros de cada dia que et dec deure ja, no sé, 1 milió. I la clau de...
1 milió? Tot...
No, tant no. Però, un moment, ara anem a presentar la persona més important d'aquest programa. La clau de tot plegat, Paula Moreno.
Paula Moreno.
Paula Moreno, que ha sabut templar-me en un dia com avui a estar a les vies de so i al muntatge musical. Ara, de seguida, més informació al butlletí de les 9 amb la Júlia Julbe i la Judit Casella. Salutacions pel qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. És divendres. Que bé, la il·lusió que fa que sigui divendres pel matí. Ànims, pels del directe, que acabeu de passar una bona nit i que recordeu que ara, en res, en mig minut, arrenca el partit del Barça, que, si sou del Barça, doncs reseu i a veure si guanya, perquè si no...
A veure si guanya, perquè ho necessitem molt, això, eh? Perquè amb el 2-2 de nada no... Ho ha posat molt malament, això.
Així és, Salvador. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, divendres. Per tant, ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos. Camins.